són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El Reial Mallorca destitueix a Jagoba Arrasate com a entrenador. El club ha fet pública la notícia nit després de reunir-se amb el tècnic basc. La decisió s'ha pres després de la darrera derrota a Balaïdos. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Jagoba Arrasate ja no és entrenador del Mallorca. La directiva del club així ho decidia ahir vespre, acomiadar el tècnic després de la derrota contra el Celta de Vigo i de la mala dinàmica de resultats. Jagoba deixa l'equip en zona de descens amb 24 punts a falta de 13 jornades per acabar la Lliga. L'equip ha sumat 6 punts dels darrers 24 i, a més, deixava molt males sensacions en el darrer partit contra el Celta. Tot i que el club demanava calma, després de Balaïdos, el director esportiu Pablo Ortiz convocava ahir vespre una reunió d'urgència amb Jagoba Arrasate, amb el seu staff i la resta de directiva per decidir finalment la seva destitució. Una temporada i mitja ha estat el temps que ha dirigit la banqueta Arrasate, que avui a les 12:30 del matí s'acomiadarà de manera pública a una roda de premsa que podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. Ara la incògnita és qui dirigirà els 13 partits que resten per acabar la temporada el pròxim dissabte contra la Real Societat a Somos. Entre els possibles substituts per revertir la situació de l'equip es postulen noms com Luis García Plaza, Toni Amor, Quique Flores, García Pimienta o Javi Gracia.
Ampliarem aquesta informació esportiva a les 7:35 en aquest temps d'esports d'aquest dimarts, dia 24 de febrer, en què també és notícia. La boira es passa que cobreix part de Mallorca. En aquesta hora hi ha avís groc activat a l'interior, al Llevant i al sud de Mallorca per aquest fenomen.
Estarà vigent fins a les 9 del matí, una boira que pot afectar la mobilitat a l'illa, tant a les carreteres com a l'aeroport. De moment, però, l'aeròdrom de Sant Joan opera amb normalitat.
Com dèiem, l'avís groc es desactiva a partir de les 9 del matí. Miquel Salamanca, bon dia, però tornarà a afectar la boira a les illes avui vespre.
Bon dia, sí, boira es passa avui, com a protagonista, sens dubte, i boira també a partir d'avui cap vespre de tard i sobretot demà matí, tant es passa com avui, segurament. I atenció, perquè encara que sigui una situació típica dels períodes de temps tranquil anticiclònic com aquest que vivim ara mateix, la veritat és que és una boira ben espessa i que costarà aixecar avui, perquè sense vent ni cap altre factor que l'escampi haurem d'esperar a que surti el sol i que la mateixa escalfor del sol i que faci pujar el termòmetre amb aquesta pujada de temperatura com deia. Normalment, a partir de mitjan de matí, aquesta boira començarà a obrir-se i començarà a escampar. Després tindrem un dia molt tranquil, perquè la situació anticiclònica que tenim no afavoreix precisament que hi hagi bastant de núvols. De fet, serà un dia en general molt assolellat i amb molt de contrast de temperatura respecte a la fredor que tenim ara mateix i que podria deixar termòmetres cap a migdia per damunt dels 20 graus, clarament, a més, en el cas de Mallorca, sobretot, i també a punts de l'interior d'Eivissa. En general, no pensant que el termòmetre s'enfili tant en aquelles zones que estan a la costa, sobretot en aquella que mira cap al sud, perquè d'allà vendrà la direcció del vent, que per cert no serà especialment destacable, serà un vent bastant fluix, però que mantindrà a ratxa el termòmetre en aquest sector de qualsevol punt de les illes que miri cap al sud. A la resta, com dèiem, un ambient molt suau i molt contrastat. I com en dic fa un poquet, ja ha tombat el cap vespre de tard i sobretot com més entrada a la nit, formació de boires que poden ser abundants altra vegada, sobretot en el cas de Mallorca. Ara mateix també n'hi ha molta cap a punts del ponent de Menorca. Demà en vent de llevant és molt probable que aquesta boira se situï més cap en el llevant que no cap en el ponent, tant de Menorca com també de Mallorca, però atenció perquè serà boira especialment espessa com ha passat avui. Ara mateix tenim 10 graus a Palma, 9 a Eivissa, en tenim 8 a Manacor, també 8 a Maó, 7 a Sant Francesc, a Formentera, 5 a Inca i fa fred a la Serra de Tramuntana, 1 grau a Lluc.
I de bé, com dèiem, la boira afecta la circulació per les carreteres. Connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Enplanes, bon dia. Quina és la darrera hora?
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment que van retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Consell, fins a l'altura de Santa Maria en sentit Palma, i també a l'altura del polígono de Sant Castelló i a l'incorporació cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura troben les complicacions habituals a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla i a l'altura de Taulet en sentit d'Andratx. I per acabar, volen demanar atenció per aquests bancs de boira que trobaran sobretot a l'autopista Llummajor i a l'autopista d'Inca. I han recomanat reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juanan. I aquest dimarts també estan pendents encara de les farmàcies de les Illes. El nou sistema informàtic de recepta electrònica de medicaments va començar ahir amb problemes, però ara ja funciona amb normalitat.
Ahir, entre les 2 i les 5 de l'hora baixa, no va permetre subministrar medicaments a través de la targeta sanitària electrònica. Una vegada s'ha tornat a la normalitat, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears fa un seguiment del nou sistema.
Parlarem amb el president del Col·legi a la segona hora d'un informatiu en què també destacam la inauguració del parador turístic d'Eivissa.
S'ubica al recinte històric de Dalvila i ha comportat una inversió de 47 milions d'euros. Els primers clients arribaran el 10 de març. El ministre Jordi Hereu va inaugurar ahir l'establiment.
Fem l'apel·lació a que la gent vingui, perquè aquí hi haurà un restaurant, una cafeteria, que sigui un espai cívic més de la ciutat, també és un dels objectius.
I el Parlament debatrà avui la iniciativa de Més per Mallorca per prohibir la compra a no residents a les Balears.
Una iniciativa que difícilment prosperarà, perquè tant el PP com Vox la rebutgen, la consideren inviable i demagògica, mentre que el PSIP hi donarà suport.
I avui es desclassificaran també els documents relacionats amb l'intent de cop d'estat del 23F del 1981.
S'aprovarà el Consell de Ministres i es farà efectiva quan s'hagi publicat el butlletí oficial de l'Estat. Llavors es podrà accedir als documents a través de la pàgina web oficial de la Moncloa.
Són ara les 7 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany, Anselm López i Toni Sastre. Comença.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Començam pendents en aquesta hora de la boira. Es passa que afecta bona part de Mallorca, també part de Menorca. Fins a les 9 del matí hi ha vist groc activat a l'interior, al Llevant i al sud de Mallorca per aquest fenomen, i això podria causar alguns problemes a l'aeroport de Palma, on ahir ja s'hi varen haver d'activar els protocols per baixa visibilitat. A Son Sant Joan hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
Bon dia. I de tot i la intensa boira que hi ha aquí a Son Sant Joan, que pareix que fa brusquina, de moment les pantalles d'informació no marquen cap retard ni cap cancel·lació, i per tant els passatgers parteixen cap a les seves destinacions a l'hora prevista. La paraula que millor defineix la situació actual és normalitat. De moment, Aena no ens ha informat sobre si activarà o no aquests protocols per la intensa boira que hi ha aquí a l'aeròdrom mallorquí.
Gràcies, Toni. Seguirem pendents, per tant, de la situació a l'aeroport de Palma. A banda de l'aeroport, la Direcció General de Trànsit també demana precaució per aquells que circulin per carretera a primera hora d'avui matí per la possibilitat que es trobin en bancs de boira. Tot això quan hem sabut que el Consell de Mallorca instal·larà 250 càmeres a diferents punts de l'illa, la meitat per comprar els vehicles a les carreteres. L'objectiu és que estiguin operatives d'aquí a 2 o 3 mesos i que serveixin per establir un nombre màxim d'entrada de cotxes a l'illa, una mesura encara sense data d'aplicació.
N'ha informat la institució després d'una reunió mantinguda aquest dilluns amb Aleval, la patronal dels cotxes de lloguer, el dia abans que el PSIP hagi forçat un pla extraordinari al Consell per parlar de mobilitat a l'illa amb l'objectiu de desbloquejar la futura llei de limitació d'entrada de vehicles. Per al conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, és imprescindible el consens social i polític per a la creació de la llei. El conseller diu que la demora és a causa dels terminis de l'administració.
No hemos esperado. Al final ha sido la tramitación de esa instalación de cámaras. Hemos tenido que hacer un contrato y entonces la contratación pública y el procedimiento administrativo es así, ¿no? Y lo único que hemos hecho ha sido seguir los plazos previstos por la ley. Ahora ya se ha producido la adjudicación de las cámaras y, por lo tanto, ahora ya veremos efectivamente como una realidad la instalación de las mismas, ¿no?
Segons la patronal dels cotxes de lloguer Valeval, per tirar endavant aquesta restricció, primer és necessari tenir dades reals. Tanmateix, la patronal és partidària d'altres mesures. Així ho explica el president de l'entitat, Cristóbal Herrera.
Seguimos considerando que restringir la libertad de circulación es un error y que en lugar de solucionar problemas va a crear más de los que se piensa. Ibiza nos ha demostrado que los problemas de congestiones no se solucionan limitando solo al rentacar, sino que hay que tener una visión mucho más holística y que meter mucho más transporte público.
I encara de la mobilitat a Palma, l'empresa municipal de transports, l'EMT, ha aconseguit el 2025 65 milions de passatgers, segons l'Ajuntament, un rècord. El regidor de mobilitat, Antoni Deudero, ha explicat els principals punts del darrer informe de l'EMT i ha desmentit la teoria que els busos estiguin col·lapsats pels turistes. El tinent de Val afirma que 8 de cada 10 usuaris és resident i que només el 10% restant són visitants. Deudero assegura que no s'havia invertit mai tant en la xarxa de busos de Palma.
La envergadura del trabajo que se ha realizado desde la MT de Palma en conductores, la sala, técnicos, mecánicos, etcétera, ha sido ímprobo, gigante. Nunca antes en la historia había ocurrido.
7:10, vos parla ara del nou sistema informàtic de recepta electrònica de medicaments.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Aquest sistema funciona amb normalitat després de patir incidències durant el dia en què es posava en marxa. Ahir, entre les 2 i les 5 de l'hora baixa, no va permetre subministrar medicaments a través de la targeta sanitària electrònica. Una vegada s'ha tornat a la normalitat, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes fa un seguiment al nou sistema.
Segons el Servei de Salut, el problema ja està resolt. Asseguren que el sistema Sigma ha substituït el sistema operatiu anterior, que no s'havia renovat d'ençà de fa més de 20 anys. Fons d'aquest departament asseguren que en les pròximes hores i dies estaran vigilants davant de qualsevol altra incidència que pugui sorgir. També el president del col·legi, Vicenç Terrades, ahir hora baixa, es va reunir amb els responsables del Servei de Salut.
Nosaltres intentem notificar tots els errors que hi ha perquè se doni solució. En principi, ara funciona i anirem monitoritzant i demà veurem quins resultats tenim.
Segons l'IB Salut, les úniques errades detectades han estat a les farmàcies en el sistema de subministrament de medicaments. En canvi, asseguren que la resta d'operacions, com ara la prescripció o la consulta d'historials als hospitals i centres de salut, s'han pogut fer amb normalitat absoluta. Aquest dilluns capvespre, després que el servei es reprengués, alguns usuaris explicaven que havien intentat retirar la medicació sense èxit en diferents moments.
He pogut treure els medicaments ara. He vingut de matí i no funcionava el programa, però ara sí.
A mi personalmente me ha ido bien, a los demás no lo sé.
Sí, tot ha anat molt bé, mos han anat tots superbé i bueno, alguns medicaments que mos fan falta així periòdicament.
Hem de dir que els farmacèutics han agraït la paciència i la bona disposició de la ciutadania. Destaquen que, malgrat les molèsties, no hi ha hagut cap situació de caos ni emergències destacables.
I el govern nega les negligències a la nova flota d'ambulàncies que ha denunciat UGT. Segons el sindicat, s'ha superat tant el nombre de passatgers com el pes permès per a les titulacions de qui condueix els vehicles.
La polèmica ve d'uns mesos enrere, quan es va conèixer que s'havien adquirit vehicles sanitaris amb un pes que no permetia que fossin manats amb el carnet de conduir tipus B, que és el que tenen molts dels treballadors. En aquell moment es va optar per eliminar alguns elements, com rampes d'accés, per fer-los més lleugers. Ara, segons ha dit UGT en un comunicat, s'està superant aquest pes quan duen 6 persones a bord, és a dir, 2 tècnics i 4 pacients. A més, asseguren que la fitxa tècnica dels vehicles només permetria un màxim de 4 ocupants. El director general del Servei de Salut, Javier Ureña, ho nega.
Parece que hay una divergencia entre lo que dice la ficha técnica y lo que dice el permiso de circulación. Lo que prevalece legalmente es la ficha técnica, y la ficha técnica es correcta e indica 6 ocupantes. Esto por un lado. Y luego, respecto a los pesos, en ningún momento ha habido incidencia y en ningún momento se ha superado los pesos permitidos. Bueno, en definitiva, los transportes siempre han sido absolutamente seguros y el uso de las ambulancias totalmente correcto.
I encara de la sanitat personal de la Creu Roja tindrà supervivents de suïcidi gràcies a un protocol signat amb l'IB Salut. Es tracta d'una iniciativa del govern en el marc del Pla Estratègic de Benestar Emocional i de Salut Mental dirigida específicament a persones que han perdut un familiar o un amic per aquest motiu.
El conveni està dotat amb 30.000 euros per als pròxims 2 anys i, segons ha explicat la consellera de Salut, Manuela García, qui es trobi en aquesta situació pot acudir directament a la Creu Roja o també, explicarò, al metge de capçalera.
Por lo tanto, a todos los ciudadanos que se vean envueltos en una situación similar, el llamamiento es que no están solos, que acudan a su médico de cabecera y que tenemos dispositivos para ayudarles y para hacerle lo más llevadero posible la situación que están viviendo.
El president de la Fundació Creu Roja a les Balears, Mateu Ballester, ha explicat que, a més de la teràpia psicològica, la Creu Roja oferirà suport emocional i grups d'ajuda mútua.
Ya tenemos, que digamos, un recorrido con programas que teníamos desde Cruz Roja Te Escolta. Entonces ya atendemos a este colectivo de las personas vulnerables. Apuesta también por acciones comunitarias, formación, sensibilización, para que estas personas puedan llevar su duelo con dignidad.
També volen contribuir que aquesta qüestió deixi de ser un tabú per a les persones que han patit de prop casos de suïcidi.
Hem arribat a les 7:15 del matí.
Sácale el máximo partido al puente aéreo de Iberia Express entre Baleares y Madrid. Vuelos con los mejores horarios y la excelencia en el servicio de Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo. Los mejores precios para volar a Madrid en iberiaexpress.com.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I és una de les notícies destacades de la jornada. El parador turístic d'Eivissa és una realitat. Aquest dilluns s'ha inaugurat el primer establiment d'aquestes característiques a les Balears. S'ubica al centre històric de Dalt Vila i ha comportat una inversió de 47 milions d'euros. Els primers clients, però, no arribaran fins al 10 de març. Esther de Miguel.
Aquest espai constarà de 65 habitacions, 41 per clients i 22 per treballadors. Una situació que és un exemple del problema de l'habitatge que hi ha a Eivissa i de la necessitat de subministrar allotjament si es vol trobar personal. Escoltem el ministre de Turisme, Jordi Hereu.
Fem l'apel·lació a que la gent vingui, perquè aquí hi haurà un restaurant, una cafeteria, que sigui un espai cívic més de la ciutat, també és un dels objectius. I a més que visitin el que serà una proposta també de museu.
Els residents a l'illa comptaran amb un 20% de descompte per incentivar a fer ús del parador, que tindrà restaurant i cafeteria i que a més ofereix un recorregut per la història de l'illa. Més de dues dècades després de que es decidís la seva construcció, el parador recupera per la ciutadania el castell i l'Almudaina, a més d'importants restes arqueològiques com un temple romà. Una feina de preservació que ha destacat el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
El castell no és només un hotel. I ho dic amb el convenciment. Aquest no és un parador més. És un símbol singular, profundament lligat en el respecte i conservació de la nostra història com a poble. Un enclavament que ha estat testimoni de cultures diverses que han deixat empremta en cada pedra, en cada mur d'aquest edifici.
Obrirà en 15 dies amb gairebé totes les habitacions ocupades i amb uns preus que es troben a la franja mitja-alta de la xarxa de paradors. Esperen que l'ocupació sigui alta durant tot l'any.
El parador d'Eivissa s'inaugura 22 anys després que es col·loqués la primera pedra. Les traves administratives i la integració de les restes arqueològiques han allargat uns treballs que inicialment es preveien que estiguessin acabats l'any 2011. Elena Gregori.
L'octubre de 1974, l'exèrcit va cedir el castell de Dalt Vila a l'Ajuntament i 30 anys després, l'any 1989, l'alcalde Enrique Mayans feia el primer intent per construir el parador. La idea es va executar l'any 2004 i el 2009 es va posar la primera pedra. El 2011, el descobriment de vestigis fenicis va obligar a suspendre les feines i el deute de la cadena estatal de paradors aturava el projecte davant el deteriorament imparable de l'edifici. Del 2019 al 2026 s'han succeït retards intermitents. Totes les actuacions a Dalt Vila han hagut de superar les prescripcions del Pla Especial de Protecció i Reforma de Dalt Vila i els informes corresponents a la Comissió d'Urbanisme del Consell d'Eivissa. El projecte ha incorporat totes les restes arqueològiques trobades de les diferents civilitzacions que han passat per Dalt Vila, fenicis, cartaginesos, romans, vàndals, bizantins, musulmans, una empremta de cultures integrada en un edifici que veu la llum 22 anys després.
I el Parlament ha de debatre avui la iniciativa de Més per Mallorca per prohibir la compra d'habitatge no residents a les Balears. La iniciativa difícilment prosperarà perquè tant el Partit Popular com Vox la rebutgen, la consideren inviable i demagògica, perquè mentre el PSIP hi donarà suport, Marta Puyalto.
El portaveu dels ecosobiranistes mallorquins, Lluís Apestegui, ha carregat contra el PP i Vox per no voler tramitar la proposta.
Si no són capaços d'això, que diguin clarament quina és la seva pàtria i qui són els seus compatriotes. i la seva pàtria, el seu compatriota, la seva població i el fons d'inversió.
El Partit Popular argumenta que no es pot imposar a qui s'ha de vendre i destaca l'impuls per part del govern, diu Sebastià Sagreres, d'habitatge públic i a preu limitat.
Creiem que per la gent d'aquí han de ser vivendes públiques fetes pel govern o ser vivendes a preu limitat fetes gràcies a mesures del govern. Però aquelles vivendes privades, nosaltres no som qui, per dir-les en els particulars, en aquí han de vendre que seva.
Vox és partidari de limitar l'accés a un habitatge, però amb matisos. Manuela Cañadas considera populista la iniciativa de Més.
Claro que estamos de acuerdo, sobre todo en emergencia habitacional. Lo que no estamos de acuerdo es impedir que la gente de cualquier comunidad española pueda comprar en Baleares.
Els socialistes hi votaran a favor. Iago Negruela defensa que cal adoptar noves mesures davant la crisi de l'habitatge i també en turisme. Creu que el govern fa el contrari del que seria necessari.
Lo que se está buscando es favorecer a grandes propietarios, como pasa en la Serra de Tramuntana, favorecer a grandes compañías, como pasa con Airbnb y Uber, y desde luego no adoptar ninguna medida que vaya en esa dirección.
A més de la proposta dels ecosobiranistes, a la sessió d'aquest dimarts també s'en debat una altra d'Unides Podem per tal de frenar l'especulació.
Mentrestant, el ple de l'Ajuntament d'Artà demanarà al govern que declari el municipi zona residencial tensada. La proposta dels socialistes i dels independents d'Artà es va aprovar ahir vespre. Socialistes i independents la justifiquen perquè, segons les seves xifres, hi ha d'haver 900 joves al poble que tenen entre 20 i 30 anys amb dificultat per emancipar-se.
Així es hi argumenten de fet que una de les causes és l'elevat de proporció d'habitatges de lloguer vacacional tant a Artà també com a la colònia de Sant Pere. Segons les xifres que porten a les dues formacions, n'hi ha més de 430, xifra que representa que hi ha una cinquantena d'habitatges d'aquesta tipologia per cada 1.000 habitants. Es Manolo Galán, parla d'Artà.
Hi estarem en el govern de Sigui Balears, és que demani, diríem, que declari Artà com zona tensionada, perquè això ens permetrà fer i seguim fent els estudis pertinents per poder, ja t'he dit, garantir un habitatge digne en els habitants i residents d'Artà i Xacabani.
I també hem sabut que Menorca elimina la llicència turística 260 habitatges ubicats als nuclis urbans. Axel Camarasa.
S'espera que ara aquests immobles es destinin a lloguer residencial. En els darrers dos anys i mig, des de juliol de 2023, el Consell de Menorca ha eliminat quasi 1.300 places turístiques. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
Venen donades de baixa per expedients sancionadors d'habitatges que feien ús turístic de manera il·legal, places turístiques il·legals, i, per altra banda, places turístiques que estaven inscrites en el registre insular però que no complien requisits o que fa més de 3 anys que no en feien ús.
De les 1.300 places donades de baixa, 867 passaran ara a formar part de la borsa temporal i, per tant, es podran reutilitzar a les urbanitzacions zones aptes per a aquesta activitat.
Per cert, que Menorca rebrà 7 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible per modernitzar el cicle de l'aigua a tots els municipis. L'objectiu és reduir fugues, renovar infraestructures i millorar la resposta davant pluges intenses i de sequeres. Una de les inversions destacades és el polígon de l'EO. Aquests projectes ja estan redactats i ara els ajuntaments n'hauran d'impulsar l'execució. És Juan Manuel Lafuente.
Ir mejorando las infraestructuras y tener capacidad de respuesta tanto para cuando hay lluvias intensas como cuando hay escasez de lluvias. Y, por tanto, prevenir eso, inundaciones, prevenir pérdidas y digitalizar y utilizar las nuevas tecnologías, porque tenemos las nuevas tecnologías a nuestro alcance para gestionar mejor el recurso del agua.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I s'ha admès a tràmit el recurs que l'associació Estom Macrogranges Llumajor va interposar contra l'explotació avícola Ballester en aquest terme després que la setmana passada un jutjat arxivàs la causa perquè no hi veia delicte de maltractament animal. El recurs, fet juntament amb Sati Animal i amb Arde, alega que els fets s'haurien d'investigar amb més profunditat perquè poden suposar un risc per a la salut de les persones.
Es remunten a l'any passat, al mes de juny, quan aquestes tres entitats precisament denunciaren l'explotació d'aviram a causa de la presència de gallines mortes i del mal estat de la granja. La presidenta de l'associació Stop Macrogranges a Llucmajor, Nati Garcia, s'ha mostrat satisfeta amb la reobertura del cas, diu que confia en l'actuació de la justícia perquè les proves, assegura, són contundents.
Esperamos y confiamos que la justicia efectivamente actúe y
y una actividad que es del todo irregular, pues que se cierre, porque no entendemos las medidas que se han ido tomando hasta ahora. La principal, que no se nos hubiese llamado como parte afectada.
Stop Macrogranges Llucmajor assegura a través de la denúncia que a l'explotació hi havia, a més d'animals morts, presència de rates que posaven en risc la salut pública. Detectades aquestes deficiències, Agricultura ja ha iniciat un expedient sancionador per via administrativa.
I presó provisional per a un home detengut per apunyalar i per deixar greu un altre home se'n banya després d'una forta discussió. L'arrestat és germà del Vito, un conegut narcotraficant del Poblat.
Els fets van ocórrer dimecres passat, segons font de la policia. L'home ferit d'uns 40 anys es va dirigir al Poblat per comprar droga i en una discussió amb un narcotraficant va acabar finalment en l'agressió amb una arma blanca. La víctima va haver de ser traslladat a Son Llàtzer a causa de la gravetat de les ferides. El presumpte autor de l'agressió tenia un ordre d'allunyament de Son Vall.
I ha quedat vist per a sentència el judici contra un home acusat d'agredir sexualment la neboda de la seva parella durant 6 anys.
El fet varen passar a Palma entre l'any 2007 i 2013 mentre la menor quedava a dormir al domicili de la parella. El Ministeri Fiscal demana 12 anys de presó per un delicte d'abús sexual continuat a una menor de 13 anys, a més d'una indemnització per la víctima de 15.000 euros.
I d'aquí 4 minuts seran les 7 i mitja. Moment ara per fer un cop d'ull al que destaca la premsa avui a les seves portades. A Mallorca predominen els esports.
És així. De fet, era la portada del nostre espai informatiu, perquè el Mallorca ha rescindit el contracte a l'entrenador Jagoba Arrasate. Es va fer públic ahir al vespre, pràcticament, i encara han arribat a temps al seu tancament als diaris. Última Hora, per exemple, ho posa en tota pàgina, en fons vermell, quan ho fa només en les ocasions en què el tema és destacat. S'ha de dir que tampoc treu falda d'altres temes, que també passa sovint, i d'ahir diu només acomiadat, i la fotografia de Jagoba Arrasate a la sala de premsa, com dèiem, de l'estadi del Mallorca. Cau Arrasate és el titular que tria Diari de Mallorca, en la fotografia precisament de la presentació de l'entrenador quan va començar la temporada, a tota plana també, ho han de dir, amb una nota d'opinió, a més, que diu que el tècnic ja se n'havia anat fa temps. Després convé llegir-ho per desglosar-ho. Els digitals, en canvi, van per altres camins. Mallorca Diario es fa ressò del que explicàvem ahir, precisament, del reportatge que van fer sobre el comerç, el programa relleu del govern i les xifres amb les quals se salda, de moment, ençà que es va posar en marxa. OK Baleares, per la seva banda, sabem que normalment tira més per successos, i explica que un comercial d'una empresa de seguretat va robar diferents ornaments d'un jardí i després va oferir una alarma antirrobatori al propietari d'aquestes instal·lacions. Precisament tot això, i ja passa, es va enregistrar en un vídeo, que és el que porta OK Baleares a la seva portada. Lara Balears, per la seva banda, denuncia que Europa va obrir la porta a la limitació d'habitatges per a no residents en resposta a una petició del Partit Popular. I els diaris pitiusos, per la seva banda, anant ja amb els de paper, però editats a la resta de les Illes Balears, i les pitiuses mantenen la grandària del tema de Mallorca, però en aquest cas amb el parador. El periòdico hi posa color també al fons de la portada, un bon àlbum de fotografies, de fet 4 només a la portada. El diari, per la seva banda, afegeix que obre les portes després de 17 anys d'estar en obres. I per la seva banda, el Menorca, ja sabeu que tancam aquest repàs a la premsa amb aquest diari, i doncs fa ressò també en aquest cas d'una qüestió que afecta el turisme, i és que les companyies oferten, atenció, 73.500 places més en vistes a la temporada turística d'enguany.
I els diaris estatals, tenint en compte que hi tornava a ser 23F, tenen present la història.
És així, i surt, de fet, ara veurem com i de quina manera es tracta la qüestió. Per exemple, en el cas del País, parla de política per començar l'edició, el titular gros, podríem dir, de la portada, dient, en aquest cas, que el Partit Popular exigeix a la formació d'Abascal que doni suport a tots els pressupostos per pactar a qualsevol de les autonomies, i també fins i tot es podria estirar a la plana estatal. L'entrevista en aquest cas és a Manuel Vicent, un escriptor que diu que la convivència dels espanyols després d'aquell 23F va germinar al bar del Congrés dels Diputats. Una entrevista en aquest escriptor, de vora en petit, precisament anuncia, i en certa manera relacionat amb tot això, aquesta desclassificació dels papers del 23F tan anunciada per part del govern. El Mundo, per la seva banda, obre amb el mateix acord polític polític que el país. Aquest acord entre Partit Popular i Vox a fi de donar suport i continuïtat a les possibles legislatures. En canvi, del 23F ni en parla El Mundo i ja passa poc, no en fa cap referència, i això que té altres 7 temes destacats a la seva portada. Tampoc ho fa l'ABC, cobra en aquest cas la guerra d'Ucraïna, i atenció, amb una dada nova de la DIF, perquè diu l'ABC a la seva portada que els seus pèrits es varen endur proves sense permís judicial. I La Vanguardia, per la seva banda, també parla de pressupostos, però en aquest cas saben que el diari s'edita a Barcelona, és per dir que Illa els du a debat parlamentari sense comptar amb el suport d'Esquerra Republicana, precisament. Del 23F diu que el govern en desclassifica aquest papers 45 anys després, just de que passàs.
Hem arribat a les 7:30 repassant els principals titulars. El nou sistema informàtic de recepta electrònica de medicaments va començar ahir amb problemes, però ja funciona amb normalitat.
Ahir, entre les 2 i les 5 de l'hora baixa, no va permetre subministrar medicaments a través de la targeta sanitària electrònica. Una vegada s'ha tornat a la normalitat, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears fa un seguiment al nou sistema. Vicenç Terrades n'és el president.
Nosaltres intentem notificar tots els errors que hi ha perquè se doni solució. En principi, ara funciona i anirem monitoritzant i demà veurem quins resultats tenim.
I s'ha inaugurat el parador turístic d'Eivissa, s'ubica al centre, al recinte històric de Dalvila, i ha comportat una inversió de 47 milions d'euros.
Els primers clients arribaran el 10 de març. El ministre Jordi Hereu va inaugurar ahir l'establiment.
Fem l'apel·lació a que la gent vingui, perquè aquí hi haurà un restaurant, una cafeteria, que sigui un espai cívic més de la ciutat, també és un dels objectius.
I el Parlament debatrà avui la iniciativa de Més per Mallorca per prohibir la compra d'habitatge no residents a les Balears.
La iniciativa difícilment prosperarà perquè tant el PP com Vox la rebutgen, la consideren inviable i demagògica, mentre que el PSIP hi donarà suport.
També avui es desclassificaran els documents relacionats amb l'intent de cop d'estat del 23F del 1981.
S'aprovarà al Consell de Ministres i es farà efectiva quan s'hagi publicat el butlletí oficial de l'Estat. Llavors es podrà accedir als documents a través de la pàgina web oficial de la Moncloa.
I la Direcció Nacional del Partit Popular prendrà el control de les negociacions amb Vox, Extremadura i Aragó per tal d'evitar una repetició electoral.
Aquest dilluns els populars han fixat les línies bàsiques per arribar a una entesa i les han recollit en un decàleg titulat Document Marc per ordenar els acords i donar governs estables a l'Espanya autonòmica.
En parlarem durant els pròxims minuts, i la notícia també d'aquestes primeres hores del dia és la boira que s'estén a bona part del territori de les Balears i ja provoca més retencions d'allò que seria habitual a les carreteres de Mallorca. Connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquest moment fan retencions al districte Inca, a l'altura de Vinxelem fins a l'altura de Santa Maria de Sant Palma i també a l'altura de Policonel Son Castelló i l'incorporació cap a la Via de Cintura. I a la Via de Cintura, totes les complicacions a l'altura de Can Blau fins a l'altura de sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de Sotolera en sentit d'embrats i per acabar volant demanar precaució per aquests bancs de boira que trobaran sobretot a l'autopista Llummajor i a l'autopista d'Inca i on recomanant reduir la velocitat i augmentar l'estat de seguretat. Això està pel moment. Molt bon dia.
I en aquesta hora, de fet, hi ha avís groc activat per boira a l'interior, Llevant i al sud de Mallorca. Serà vigent fins les 9 del matí. Ampliem la previsió meteorològica. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia, efectivament, boira. Boira, que és la protagonista indiscutible ara mateix, i encara que es pugui esvair a mitjan de matí, de fet ho esperam, ho tornarà a ser avui a darrera hora i demà matí altra vegada, perquè es tornaran a formar bancs de boira que podrien ser igualment espessos com ho són ara mateix. Aquesta boira que ve afavorida per un anticicló i aquest període de calma, a l'hivern, també al principi de la primavera, es tanca en aire relativament càlid damunt una superfície marina que es freda ara mateix i forma aquestes boires marines que afecten sobretot punts de costa. També n'hi ha interiors, són més reduïdes i en qualsevol cas, tant les unes com les altres, sense vent ni cap altre factor que les pugui esvair, serà la pròpia escalfor del sol que s'encarregui de fer-les escampar a partir de mitjan de matí. Pot quedar qualque petit nígol baix, però en general pensant que farà sol a migdia, contundent, i al capvespre també. Una altra de les coses que afavoreix l'anticicló és el contrast de temperatura, que es fresca ara mateix, i en canvi la màxima serà més aviat pròpia d'un principi del mes d'abril, amb màximes que aniran de dels 18 en els 23 graus en general. El vent es fluix, en predomini el component sud, demà girarà a llevant i afegirà un puntet d'humitat, i a darrera hora, com hem comentat, altra vegada formació de boira, que, atenció, podria tornar-se bastant espessa. Ara mateix tenim 10 graus a Palma, en tenim 9 a Eivissa, a Manacor i a Mahó en tenim 8, a Sant Francesc Xavier, Formentera, en tenim 7, en tenim 5 a Inca i tenim 1 grau al Santuari de Lluc.
Informatiu Matí. Esports.
I també són ara les 7:35. Encetam la informació esportiva i ho fem amb una de les notícies del dia d'aquestes darreres hores. Iago Barrasate ja no és entrenador del Reial Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La directiva del club va decidir ahir vespre destituir el tècnic basc després d'una reunió d'urgència i com a conseqüència dels mals resultats que situen l'equip a la zona de descens de la primera divisió. La darrera derrota, diumenge, contra el Celta de Vigo i la mala dinàmica de resultats han condemnat Jagoba, que deixa l'equip antepenúltim amb 24 punts a falta de 13 jornades per acabar la Lliga. La destitució de Rasate arriba en el seu pitjor moment com a entrenador d'ençà que va arribar a Somos l'estiu del 2024. L'equip acumula un total de 13 derrotes, 6 empats i 6 victòries aquesta temporada. Tan sols ha sumat 6 punts dels darrers 24 i, a més, el joc de l'equip deixava molt males sensacions en el darrer partit a Balaïdos. Tot i que el club demanava calma, el director esportiu, Pablo Orteix, convocava ahir vespre una reunió d'urgència, com dèiem, amb Jagoba Arrasate i la resta de la directiva per decidir, finalment, la seva destitució. Per tant, una temporada i mitja ha estat el temps que ha dirigit la banqueta Arrasate, que avui, a les 12:30 del matí, s'acomiadarà de manera pública en una roda de premsa que podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. Ara la incògnita sobre qui dirigirà els 13 partits que resten per acabar la temporada el pròxim dissabte mateix contra la Real Societat de Somos. Entre els possibles substituts per revertir la situació de l'equip es postulen noms com Luis García Plaza, Toni Amor, Quique Flores, García Pimienta o Javi Gracia. Amb tot això, l'equip descansa avui i demà veurem en qui, dirigint la sessió, començarà a preparar el partit de dissabte contra la Real Societat. El conjunt basc visitarà Mallorca només 4 dies abans de disputar la tornada de les semifinals de la Copa del Rei contra l'Atlètic Club de Bilbao. D'aquesta manera, els vermells tancaran el mes de febrer dissabte contra la Real Societat. Després els hi espera la visita a l'Osasuna, rebran l'Espanyol i viatjaran a Elx. Ahir es va tancar la jornada 25 amb l'empat a 2 entre l'Alavés i el Girona, i recordem que dissabte aquest Mallorca-Real Societat el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio des de les 4:30 del capvespre amb tota la prèvia. Més futbol. L'Uda Eivissa no aconsegueix enganxar-se a la zona alta de la classificació. Els eivissencs no són capaços de treure els partits com a visitants i aquest fet passa factura a l'equip de Miguel Álvarez. Víctor Sánchez, bon dia.
Bon dia. L'equip va arribar ahir a la tarda a Terol amb els dubtes que deixa un partit amb errades decisives en defensa i atac que el tornen a condemnar. L'equip és ara mateix 14è a la taula. Queden 13 jornades. En principi, l'objectiu continua sent intentar entrar en play-off, però el calendari i les dades parlen de la complicació que això suposa. Per començar, dels 13 equips que té per damunt a la taula, l'Eivissa encara ha d'enfrontar-se a 9. Però 6 d'aquests partits, davant Europa, el Dense, Villarreal B, el Gesira, Santa Quera i Hèrcules, són com a visitant, amb els problemes que té l'Eivissa en els desplaçaments. Només Cartagena, Alcorcón i Tarazona han de venir a Can Mises. I una altra dada significativa, amb els altres 4 equips amb qui ja ha jugat els dos partits i que estan per damunt a la taula, Sabadell, Atlètic Madrileño, Terol i Nàstic, amb cap d'ells té guanyada la diferència de gols. I amb qui la té empatada, Sabadell i filial Matalassé tenen 14 i 11 punts d'avantatge sobre l'Eivissa. La realitat és que l'equip mostra més energia i lluita que fa 2 mesos, però quan a joc i encert la cosa va més a poc. Queden 13 jornades i molts punts, i rivals que lluiten pel mateix i que porten avantatge. L'equip ha d'elevar el nivell de joc en qualsevol circumstància per fer creure que pot arribar al play-off.
I a la Champions avui comencen els partits de tornada de la repesca. Avui serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que rebrà la visita del Bruges a les 6:45 del capvespre. El partit d'anada, el resultat va ser d'empat a 3. És el tècnic de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone.
El partido puede ser, es inimaginable, porque una mente, uno tiene pensado lo que puede pasar, pero evidentemente no va siempre relacionado a lo que pasa y se tiene que ir acomodando a lo que va sucediendo en el juego. Nosotros creo que vamos a plantear el partido como creemos que le podemos hacer daño. Necesitamos a nuestra gente y nosotros tenemos que devolvérsela con trabajo, con fútbol, con juego. Y espero que el equipo pueda hacer un buen partido.
I demà serà el torn del Real Madrid contra el Benfica al Bernabéu, un partit que no jugarà Gianluca Prestiani. Ahir el comitè de disciplina de la UEFA va sancionar provisionalment amb un partit l'argentí per presumpte comportament discriminatori, després de recordar l'acció amb Vinícius en el darrer partit en el qual presumptament va dirigir insults racistes al jugador brasiler. El club portuguès ha anunciat que recorrerà la decisió a apel·lació.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 42 minuts de les 7 del matí. Avui es desclassificaran els documents relacionats amb l'intent de cop d'estat del 23F del 1981, quan el coronel Antonio Tejero va irrompre el Congrés, mentre que un altre comandament militar, Milans del Bosch, va fer treure els tancs a la ciutat de València. S'aprovarà el Consell de Ministres, prevista per les 9:30, i es farà efectiu quan s'hagi publicat el butlletí oficial de l'Estat. Llavors, es podrà accedir als documents a través de la pàgina web oficial de la Moncloa.
Ho va anunciar ahir de matí el president del govern espanyol Pedro Sánchez, juc coincidint amb el 45è aniversari d'aquesta efemèride. Va ser amb un missatge a la xarxa social X, l'antiga Twitter, va assegurar allà que se salda un deute històric en la ciutadania. També s'hi ha pronunciat la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda María Jesús Montero, qui espera que tot això doni llum.
No solo para los investigadores, sino, como digo, para prevenir aquellos comportamientos que puedan amenazar la democracia.
El Partit Popular, que diu que la desclassificació, o retreu que la desclassificació, és una nova cortina de fum de l'executiu espanyol. La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha pronosticat en una piulada, també a la xarxa social X, que es compleixen els passos del col·lapse total del govern de Pedro Sánchez. Socis de l'executiu celebren la notícia, però ho veuen insuficient. Són Enrique Santiago de Sumar, Ángel Amico de Compromís i Pablo Fernández de Podem.
Necesidad democrática, que nuestro pueblo, que toda España conozca quiénes prepararon lo que fue pues el mayor atentado contra la democracia.
Ya tocaba desde hace tiempo.
Pues es insuficiente. A nosotros lo que nos gustaría es que haya una reforma de la ley de secretos oficiales y que desde luego los plazos que en ella se contienen se reduzcan.
El PNB aplaudeix la decisió, tot i que aprofita per demanar la desclassificació també de documents del cas Tabala, per exemple, i els successos del 3 de març a Castells. En la mateixa línia, Bildu considera que és una bona notícia que hauria d'obrir la porta també a esclarir altres casos que la societat basca també reclama.
Amb l'accés a aquesta documentació, els investigadors pretenen determinar si el relat oficial es correspon amb els fets.
És a dir, quin va ser el paper del rei Joan Carles I, per exemple, en l'intent de cop d'estat, qui era l'anomenat Elefant Blanc, així és com s'han referit de llavors ençà el suposat líder militar que havia de comparèixer aquella matinada al Congrés i que els sublevats esperaven perquè agafés les regnes d'un nou govern. Aquest Elefant Blanc, però, no va comparèixer mai.
I en clau política, la direcció nacional del Partit Popular prendrà el control de les negociacions amb Vox, Extremadura i Aragó per tal d'evitar una repetició electoral. Aquest dilluns, el Partit Popular ha fixat les línies bàsiques per arribar a una entesa i les han recollit en un decàleg titulat Document Marc per ordenar els acords i donar governs estables a l'Espanya autonòmica.
Entre les línies marcades destaca sobretot que el pacte s'ha de basar en el principi de coherència programàtica també respecte a la proporcionalitat a les urnes i compliment de la legalitat. Així mateix, en el text s'inclou el rebuig a les polítiques migratòries i climàtiques de l'executiu central, així com a les partides que no ajuden a reduir la violència. La vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra.
Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y sobre todo también para velar por su coherencia. No vamos a permanecer impasibles ante el riesgo de repeticiones electorales y vamos a trabajar con toda la disposición para hacer posible el acuerdo.
I per part seva, el líder de Vox, Santiago Abascal, diu que primer vol negociar un programa de govern i després, què diràs?
Mientras no haya un programa de gobierno claro, nosotros no vamos a hablar de nada más. Un programa de gobierno claro, plazos de cumplimiento y garantías de cumplimiento, porque el Partido Popular nos ha demostrado que no podemos fiarnos de él una vez que firmamos un acuerdo.
És un canvi d'estratègia de Gènova que es fa ara a les portes de les eleccions de Castella i Lleó i quan la primera sessió d'investidura de Guardiola per presidir la Junta d'Extremadura serà dimarts que ve.
I avui, quan fa 4 anys de l'inici de la guerra ucraïna, més de 15.000 civils morts, la Unió Europea ha estat incapaç d'aprovar el 20è paquet de sancions contra Rússia pel bloqueig d'Hongria i d'Eslovàquia. Sobre el terreny, els atacs continuen i les negociacions estan en punt mort.
I això significa una doble derrota per Ucraïna, devastada ja pel conflicte. Els líders de les institucions europees viatjaran a Kiev per participar en els actes commemoratius i hi aniran mans buides, sense sancions per ofegar Moscou i tampoc sense el préstec multimilionari que havien promès per ajudar a Ucraïna. La cap de política exterior europea, Kaja Kallas, hi admet que ha estat un cop dur.
This is a setback and a message we didn't want to send.
Lamentablement, deia, no hem arribat a cap acord sobre el 20è paquet de sancions, mentre l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, confirma un increment de prop del 20% dels atacs contra el sistema sanitari ucraïnès respecte a l'any anterior. A més, Eslovàquia ha tallat l'electricitat d'emergència a Kiev i adverteix de més mesures si no arriba el petroli rus.
Enmig d'aquestes negociacions per la pau, que estan estancades aquí a les illes, els refugiats viuen entre l'esperança de tornar un dia al seu país i la necessitat de reconstruir la seva vida.
L'associació Amar Ucraïna, des que fa 4 anys els fa suport, explica que dels 5.000 que varen arribar, va ser al principi un nombre indeterminat, han pogut tornar al seu país. D'altres, però, ja assumeixen que aquest retorn és llunyà i construeixen una nova vida aquí perquè 4 anys són molts, diu la seva presidenta Anastasia Kvak.
La gente que pues venía aquí y quería volver ya se plantea de quedarse aquí porque ya mira que hace 4 años y hace su vida ya aquí. Sus hijos estudian, la vida sigue. Claro que siguen echando de menos volver a casa esperando que la guerra termine, pero muchos de ellos ya han perdido las esperanzas de volver a su casa.
L'associació té un alberg de 20 places a Lloseta, que està tot ocupat. La dificultat més grossa pels refugiats és trobar un habitatge a les Illes Balears i sovint, després del pas pel centre, s'ajunten uns quants per compartir pis. D'altres, més vulnerables, han quedat a l'alberg.
Al final estamos hablando que la empresa da la ayuda para las personas que son mamás con niños, familias muy numerosas, personas de edad avanzada. Esto sí, esto es claro que les cuesta salir. Otros que al final deciden o probar el otro país, emigrar a otro país o volver a Ucrania.
En aquest moment, l'associació Amar Ucraïna també ha iniciat una recollida solidària junt amb Vinca Mallorca Solidària. Cerquen bolquers pels orfenats del país, també menjar, llençols, roba i productes mèdics pels centres de desplaçats. I si recapten suficient fons, esperen poden enviar també ambulàncies cap allà el mes vinent o el que ve.
I avui entra en vigor l'aranzel global del 15% imposat pel govern dels Estats Units, presidit per Donald Trump, dies després que la Cort Suprema del país declarés il·legal les taxes recíproques implantades l'any passat.
Trump ha tornat a criticar la decisió del Suprem, l'acusa d'haver fet una gran feina per les persones equivocades, i ha amenaçat, de fet, amb aranzels molt més elevat els països que facin costat a l'acord. Això l'endemà que Brussel·les hagi ajornat la ratificació de l'acord comercial amb els Estats Units per la incertesa.
I a Mèxic s'han detingut 41 persones per l'onada de violència desfermada arran de la mort del Mencho d'aquest diumenge, el líder del càrtel de Jalisco Nueva Generación.
En paral·lel, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum assegura que el país està més tranquil i ha fet una crida a la calma.
Y lo más importante en este momento pues es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México. Y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país.
A tot això, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat precaució.
I també hi haurà expectació avui a l'Audiència Nacional pel judici a la família Pujol. El comissari jubilat José Manuel Villarejo i altres membres de l'anomenada Policia Patriòtica testifiquen avui a proposta de la defensa de la família de l'expresident català.
Aquesta és l'estratègia per forçar justament la nul·litat del cas per estar contaminat, diuen, pel que es considera guerra bruta contra el procés. El judici, que va començar el passat mes de novembre i que ja suma una vintena de sessions, encetarà, per tant, una setmana clau amb el testimoni de la Policia Patriòtica, que va ser finalment in extremis per l'Audiència Nacional.
I la Guàrdia Civil acusa el personal d'ADIF de retirar material del lloc de la tragèdia ferroviària d'Adamuz sense autorització prèvia.
En un escrit a la jutgessa que investiga el cas, indica que també es varen fer proves en el material sense haver-ho sol·licitat prèviament. Indica que entre el material sobre el qual es va intervenir hi pot haver les soldadures que pretenien analitzar precisament la CIAF. El responsable de la base de manteniment d'ADIF va dir que va rebre un ordre verbal del cap de l'àrea perquè retirés aquests fragments del rail.
Són ara les 7:52 minuts. Continuem precisament parlant encara de mobilitat. I sortim ara a l'exterior. Els maquinistes denuncien un punt negre al tram de metro que uneix la Universitat de les Illes Balears amb el Parc Vic just quan fa 7 mesos que es va inaugurar. Connectam amb l'estació del campus universitari on hi ha Cristina Boussà. Cristina, bon dia. Què és el que hi passa?
Bon dia, i es tracta d'un revolt tancat on els maquinistes es veuen obligats a passar dels 70 km per hora als 30, una reducció de velocitat que a més va acompanyada d'un canvi de via, que tal com explica José María Briz, que és maquinista i membre del Comitè d'Empresa dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, pot derivar en un descarrilament. De fet, diu que s'assembla molt a com estava el punt on va descarrilar el metro de València del 2006, en el qual varen morir més de 40 persones. Això és el que critiquen.
Es una vía en la que el maquinista tiene que bajar, donde esa vía va a una desviada, o sea, cambia su propio carril para ir a la vía 2. Entonces, en ese caso, no tenemos un FAP, un frenado puntual, que avise al maquinista de que no puede ir a más de 30 km por hora. Es una curva sin visibilidad, donde el maquinista va a unos 70 km por hora y tiene que hacer esa misma curva y luego encontrarse con la vía de desviada. Claro, esto es un tema que tendría que implementarse un poco más de seguridad para que el maquinista, bajo ningún contexto, pueda pasar a más de esa velocidad.
Per tant, una de les seves prioritats és que es posi remei, que es posi solució en aquest problema, en aquesta problemàtica que es dona en el moment en què el metro està a punt d'entrar a la UIB, el metro de l'estació de la UIB provinent des del Parc Vic, i per això diu que la seguretat és imprescindible.
Es totalmente esencial que tengamos personal que trabaje tanto en temas de seguridad en la vía, taller, que tengamos interventores dentro del tren, que tengamos factores de estación que puedan entregar la documentación al maquinista. O sea, toda esta plantilla, toda la comisión de seguridad de la circulación, arreglar todos estos pequeños puntos donde podemos tener problemas es lo que hará que tengamos un sistema ferroviario más seguro y que no podamos tener lo que ha sucedido en la península o en Cataluña.
Tot això ens ho ha explicat fa només uns minuts des de l'estació del metro de la UIB, que és allà on som ara, i per cert, en aquests moments encara no hi ha molta de gent, però sí que diríeu que fa una estona ha arribat un metro i han baixat desenes de persones. Des d'aquí, per cert, que Briz també ens ha explicat que hi ha més d'una dotzena de punts crítics arreu de la xarxa ferroviària de Mallorca.
Gràcies, Cristina. En directe des de l'estació de la Universitat, l'estació de metro de la Universitat de les Illes Balears a Palma. Són les 7:55 minuts.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem ara amb la cultura, coincidint pràcticament dia per dia amb el centenari de la mort de Joan Alcover, que serà demà al Saló d'Actes del Consell Insular de Mallorca, acollit dilluns el primer volum de les seves obres completes a càrrec de l'editorial Moll. 600 pàgines que recullen la prosa completa d'aquest creador referencial Sandra Martínez.
Obres tant en català com en castellà, ja que les va conrear totes dues fins a decantar-se per la llengua pròpia, i tot amb un extens i imprescindible estudi introductori a càrrec de l'especialista Maria Antònia Perelló, que defensava la vigència de les seves paraules i els seus pensaments.
Que vivim una època de violència a Europa, en les guerres que hi ha, i vivim un egoisme de l'home. Si tornar-lo a llegir, diríem, les conferències, tanta humanització a l'art, reacció literària, l'art segon Tolstoi, cultura de llenguatge, te n'adones que és molt modern.
Modern per reclamar més protagonisme per les dones o per exigir el respecte a la llengua com a ànima del poble i la poesia com a bàlsam pels problemes de la vida. Per allò, doctora en llengua i literatura catalanes, fa 20 anys que estudia la seva obra. Li va dedicar la tesi doctoral, ara ha posat context en aquesta prosa i tot amb una feina que no ha fet més, diu, que augmentar la seva passió per aquesta figura.
Aquests darrers dies que l'he tornat a llegir perquè he preparat les obres completes, és que és un enamorar-se continu. És un enamorar-se continu perquè descobreixes matisos que abans no havies descobert.
L'obra d'Alcover i l'editorial Moll han anat sempre de la mà. Ara, la nova editorial Moll no podia fer més que mantenir aquest vincle. Antoni Mir és portaveu d'aquesta editorial.
El que no se podia trobar fins ara era l'obra en prosa. La va publicar Editorial Selecta l'any 1951 i des de llavors, fa 75 anys exactament, era introbable. Quan la Maria Antònia Perelló va venir i ens va oferir la publicació d'aquestes obres completes, era una oferta que ningú, i molt manco, l'editorial Moll podria rebutjar.
L'edició de les obres completes de Joan Alcover són possibles gràcies al suport de la Institució de les Lletres Catalanes, l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell de Mallorca.
I el gallec Iván Ferreiro anuncia un nou single, de nou un tema dels Pirates, Te echaré de menos.
Llámame mañana, sé que ya no volverá.
És un tema que va enregistrar en el seu moment amb el grup, ho va fer amb Sole Jiménez, aleshores a Presuntos Implicados. És una balada guitarrera, el manco així era, a la seva primera versió.
Però ara el músic revisa tots aquells èxits quan compleixen precisament 30 anys, ni més ni manco. Els ha tornat a enregistrar i els mostra a la gent que els segueix. Ara n'ha publicat aquest avançament, just els primers 30 segons de la cançó, per fer boca, perquè el tema sense el coneixerem el proper dia 26. Preniu nota, al punt de la mitjanit, a les 0000, estarà publicat a totes les plataformes, per tant, n'han d'estar pendents i els vos faran sonar aquí a la ràdio segur. Com no pot ser d'una altra manera, possiblement valdrà la pena, però mentre ens conformarem amb la que era la primera versió.
Entre parets passa la vida.
I arribarem a les 8 parlant d'una cita solidària. Havia de tenir lloc el mes de desembre. Finalment serà aquest divendres 27 al Casino de Ciutadella. Parlem de la presentació de Salat, el segon treball d'Isaac Melis i Pere Arguimbau, amb entrades exaurides i recaptació íntegra, així com la venda dels discos en favor de l'Associació Espanyola de la Lluita contra el Càncer en memòria del seu amic Magí Bonet Bosch.
L'olor dels pins i de l'herba humida són un record ara mateix. Entre parets passa la vida. Entre parets la vida es perd.